Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts, i efectivament, ho dèiem abans d'arribar a les notícies de les 4, avui ens acompanya probablement un dels càrrecs periodístics més importants del país, el director de La Vanguardia, Jordi Joan. Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Toni? Molt content d'estar aquí.
Estic molt content que vinguis al programa.
També, jo també.
I explicar una mica com veus aquest moment complex, que ens ha tocat viure des de molts punts de vista, Jordi?
Absolutament. Costa molt saber què passarà demà, però no només a nosaltres com a periodistes, sinó a la gent que ens està escoltant, les organitzacions, les empreses. Vivim un temps que ja no es poden fer plans per d'aquí un any, dos anys, perquè vivim al dia. No? Yeah. Tot es canvia contínuament, i la veritat és que, com ens deia fora del micròfon, el meu intent sobretot és que intentar que el cavall no se m'emporti, que jo porti el cavall, perquè el que està passant també en el terreny de la comunicació, els canvis que vivim els mitjans de comunicació són rapidíssims, tremendos, tot canvia molt de pressa.
De fet, anava a dir, no ha de ser gens fàcil ser el director de La Vanguardia.
Tot és qüestió d'anys d'ofici. Jo sempre dic que el periodista no és ni menys ni menys que qualsevol altra professió. Tot és una qüestió d'anys i d'experiències, no? I acumulades. I intentar aplicar el sentit comú a la teva feina. És una barreja de coses, una barreja d'experiència, de sentit comú, i sobretot tenir molta calma en moments densos i difícils que tenim. I més ara amb la immediatesa del món digital, no? Abans el diari treballava amb els periodistes tranquils, l'edició la tanquem a les 10 de la nit, tranquil, ja l'anem fent, no? Ara tu em dones una notícia exclusiva i la meva primera reacció és ràpid fer notícia per a la web i llançar una alerta, Això ens ha transformat la vida completament.
Segurament una de les paraules que cotitzen a la baixa, però que cal cada vegada més, i tinc la sensació que el propi dia a dia de la professió ens l'està portant, és la reflexió, no? La necessitat de reflexionar sobre el que estem fent, no?
100% d'acord. Justament, tu saps que, bueno, els mitjans en aquest procés de canvi continu, nosaltres hem tingut que, com per resistir, no? I per poder mantenir-nos i no dependre tant de la publicitat. En el món en què vivim, els diaris de paper encara són molt importants, però cada vegada baixen les vendes i cada vegada més la gent prefereix llegir les notícies al mòbil i en les tabletes i de forma digital. Clar, nosaltres no s'ha quedat una altra que la subscripció digital, és a dir, pagar pels continguts. Perquè la gent s'apunti a La Vanguardia i la gent pagui per rebre informació, li has de donar informació molt millor elaborada, amb molta més qualitat que la que ofereixen altres serveis gratuïts. Per tant, això ens obliga no només a tenir grans professionals, que els tenim, sinó pensar molt, planificar molt, reflexionar molt. Ja no li pots donar a la notícia a la gent tal com és, sinó has d'intentar anar una mica més enllà. No? Abans m'explicaves que havia vingut aquest matí Enric Juliana. Uh-huh. Enric Juliana és la persona que dona més subscripcions de tots els periodistes, sí, que hi ha a la web. El que més. A més, tot això es pot mesurar i es calcula. Per què? Perquè fa anàlisis, perquè pensa les coses, perquè aporta alguna cosa més. No és simplement explicar el que diuen els polítics o el que fan, sinó va una mica més enllà. Doncs aquest és el camí que hem d'utilitzar.
L'anàlisi, en definitiva, no?
Sí, sí.
Fa uns anys, això ho recordaràs bé, Jordi, quan va començar tot el tema d'internet, no? I començàvem a parlar de la gratuïtat dels diaris, de per què una persona hauria de pagar per poder tenir accés a coses que, d'altra banda, també les podia tenir de manera gratuïta. Sí. Jo recordo que algunes veus apuntaven amb molt d'encert que segurament arribaria un moment de tanta quantitat de notícies, tanta fake news, tanta barreja de coses bones i coses dolentes, que al final, només pagant, podries acabar tenint la certesa d'allò que estaves llegint, aquella cosa antiga de La Vanguardia, que podríem aplicar al País, al periòdico, si lo cuenta La Vanguardia, és que és verrà, no? Era una cosa així, no? Una mica això, no?
Sí, no sé si us passa sovint, suposo que sí, que a vegades un company, un sopar, una trobada, algú et diu una notícia. Aquest s'ha separat, ha hagut una explosió no sé on. La reacció immediata ja no és tan dona més informació, sinó on l'has vist? Qui ho diu? No? Perquè estem tan acostumats a una onada de fake news que moltes d'aquestes coses són mentida, no? I jo crec que això, al final, aquest fenomen ens ha anat bé a les marques, als diaris de gran reputació. I aquest és el nostre gran avantatge, però també la nostra gran obligació, vull dir, no caure en el fake news. Però les marques, ja no només la marca, que l'institució, La Vanguardia, El País, El Periódico, sinó la pròpia marca del periodista.
Clar.
Aquesta informació l'ha escrit tal, aquesta informació l'ha escrit qual... Ah, escolta, me la crec.
A mi, la secció que més m'inquieta a tots els diaris, en digital, és El Més Vist. Uh-huh. Perquè, com veus, El Més Vist, t'adones que va per una línia que segurament justifica el per què hi ha determinades televisions i per què hi ha determinat tipus de programes, no?
Sí, normalment nosaltres al diari, a la redacció de La Vanguardia, tenim unes pantalles que tenim al mateix temps les notícies més llegides, uh-huh, més vistes, les que tenen més audiència, i després les que tenen més temps de lectura. I normalment no tenen res a veure l'una a l'altra. Els temps de lectura són els anàlisis, l'opinió, els temes de profunditat, els temes treballats. I una tercera llista és la que deia abans, les subscripcions.
És, canviant de tema, perquè la política econòmica del diari està molt bé, però la política real del diari, és a dir, el poder del diari és brutal, no? És a dir, jo t'explicava ara fa una estona, jo tinc una agència de comunicació, i quan m'arriba un client, el primer que em diu, l'exemple seria, a mi m'agradaria sortir és a la contra de La Vanguardia.
Sí, sí.
No, que sempre et posen l'exemple de la contra de La Vanguardia, perquè sigui la contra de La Vanguardia, o sigui l'editorial del director, sigui tal, el que diu La Vanguardia, tela. No deu ser fàcil, no? Perquè m'imagino que tothom vol influir d'alguna manera, que les trucades del poder es produeixen, que les trucades dels partits polítics es produeixen. Com ho fa, Jordi?
Sí, és veritat que hi ha, que des de trucades del poder econòmic i poder polític a trucades, diguem-ne, a pressions molt més suaus de coneguts i amics que volen sortir i que diuen, escolta, jo tinc un producte meravellós, estic fent una feina extraordinària, he de sortir a La Vanguardia, no? I són dos tipus de pressions. Però bé, tu has d'agafar amb esportivitat, amb esquerra, i d'altra banda pensar, fantàstic, perquè la gent vol sortir a La Vanguardia. És a dir, a mi quan tenim situacions de tensió per determinada informació que hem publicat i que genera tensió, és extraordinari. Lo pitjor és que publiques un tema, diguem-ho així, entre cometes, escandalós, i que el dia següent no passi res i que tothom digui, ah, bueno, mira, escolta, aquests han publicat una cosa que no té importància. No, no. Els semàfors. Els semàfors tenen una... És impressionant. A més, és un fenomen de cara al que parlàvem abans de paper i web.
Sí, sí.
Els semàfors no surten a la web, només surten al paper. Però t'ho juro que hi ha, bueno, la gent vol semàfors verds i quan algú li dona un semàfor vermell, bueno, no s'ho pren, no està content d'aquí dia,
Aquesta cosa dels semàfors, mira que no hi havia pensat, però l'entenc, absolutament, és normal, no? És normal. Escolta'm, els últims anys han estat uns anys complicats periodísticament al país. Jo no sé tu, però jo tinc la sensació que les coses estan com tranquil·litzant una mica.
Sí,
periodísticament,
en general està tot molt més tranquil, el que passa és que el problema de fons no està resolt i evidentment jo crec que difícilment tornarem a la situació del 2017, però sí que si no són les coses bé podem trobar-nos en situacions complicades una altra vegada, de tensions, manifestacions i problemes. Per tant, jo penso que jo dintre de les meves possibilitats, bàsicament el que tinc que fer és un diari cada dia i donar les millors notícies, però no descarto, no puc evitar que estigui en una posició important per influir, tractar d'influir en arreglar les coses.
Home, la teva columna diària,
bueno, ja no només la columna, sinó inclús el que no escrius,
ja, també és veritat.
És a dir, el que no escrius quan vas a Madrid o quan tens possibilitat de parlar amb gent d'aquí de Catalunya. I escolta, jo per mi és fonamental poder acabar el dia que deixi això, en que tot aquest follon que tenim a Catalunya, aquest conflicte que tenim, estigui en una situació millor per tots. Però bueno, la veritat és que ara que estem en confiança, això no crec que ho arregli ningú,
Això
ens ossegarem tota la vida, aquest problema.
No hem fet massa política, els periodistes?
Sí. Jo, per exemple, que parlaves el meu article de Plana 2, jo tinc... Escolta, he de fer esforços per no acabar escrivint de política. A vegades tinc la percepció que, bueno, escolta, ha passat això, si no escrius d'això, semblarà que el director es posa de perfil, no?, i que no vol parlar del tema. Llavors, va, doncs acabarem parlant. Però la meva tendència és parlar de temes de socials, de temes que preocupen a la gent més que la guerrita entre el PP, el PSOE, Junts, Esquerra, aquestes coses. Jo crec que hem abusat massa i farem massa de política.
Segurament també des dels partits, i després salto el tema, perquè efectivament hem anat a buscar també les tres últimes columnes que has fet per comentar una mica, no? Són temes, lògicament, que t'interessen en aquests moments, no? Però abans parlàvem l'exemple del senyor Rufián d'ahir, no?
Sí.
En el moment en què el senyor Rufián diu una cosa com la que diu, és perfectament, jo crec, vaja, sap absolutament què és el que passarà. Aquestes alçades de la pel·lícula, segurament els partits juguen molt bé també amb el que és l'ADN dels diaris, no? Dels diaris, de la premsa, de la tele, no? Saben fins on arribaran aquestes paraules, no? No creus?
Sí, sí. En el cas, és que en el cas aquest del Rufián, i en el context que les diu i com les diu, jo no sé fins a quin punt... A vegades sí que ha fet drama, com va dir allò del James Bond i d'això, això estava perfectament planificat i buscava l'enfrontament amb Junts. Les concretament les d'ahir, jo tinc els meus dubtes. Jo crec que va ser un error tan gran i tan d'allò que jo crec que això sí que no ho tenia buscat. I s'ha caigut un semàfor vermell de la Vanguardia, clar.
M'agrada molt el semàfor, si ara t'he de posar un semàfor.
Bueno,
no, però em fa gràcies.
No, és que és així. I escolta, i no... I és molt més agradable posar semàfors verds, però la nostra feina és tocar els dos cantons.
Avui has parlat de l'Església.
Sí.
Del diàleg que ha portat el Papa Francesc a l'Església.
Sí, sí.
És interessant el que dius, no? Parles de la necessitat de l'Església de posar-se...
Bàsicament és que es permeti el debat, no? És a dir... perquè clar, hi ha algunes posicions dintre de l'Església que plantegen que ni es parli d'això, no? Jo penso que d'entrada el debat és positiu, està bé que es parlin totes les coses i que justament el Papa fa el sínodo justament perquè es parlin de tot i que es digui tot, no? I en aquest sentit evitar aquests temes conflictius que estan al cap de tothom i tothom en parla, no? Com és el tema del celibat i el tema del paper de la dona dintre de l'Església. Escolta, doncs que es parli, bàsicament miri això, i que no pot ser que es cregui una campanya i que inclús es vulgui acusar la diòcesi de Barcelona de fer una campanya orquestada, no, això és el que pensa la gent dels fidels, i bueno, s'ha de parlar.
El mundo se militariza,
sí.
És que jo crec que només amb el títol ja un sap de què estem parlant, no? D'aquesta... política complicadíssima la que ens hem vist abocats en els últims temps, no? Després del tema Ucraïna.
Jo el meu article, el bitllet que faig, sempre ho faig a última hora del dia, a no ser que sigui impossible perquè estic fent alguna altra cosa, no? Llavors, és perquè no marqui tota la jornada, m'oblido d'ahir fins a la nit, i a la nit, una vegada veia les notícies que tenim al paper i les que donem demà a la web, bueno, improviso. Llavors, bueno, a vegades, moltes vegades, es deixa explotar per el sentit comú, vull dir, no donant-se lucubracions ni res d'això. Llavors, jo veia, no?, contínuament, com de forma absolutament normal i casual, i ho entenem tots, doncs, Xina està ampliant el seu arsenal nuclear, a Europa ha fet un salt, avui també publiquem un article d'aquest sentit del Josep Borrell, un salt endavant, Estats Units ja sabíem de sempre, Alemanya ha fet que no tenia ni exèrcit, pràcticament fet una inversió, i veiem com una cosa més normal. Clar, hi ha guerra allà, doncs, entre Rússia i Ucrania, doncs, normal. I llavors una mica la reflexió de dir, que, escolta, Pedro Sánchez ha dit que multiplicaria el pressupost de defensa, quan ell mateix, abans, havia fet declaracions totalment en contra de posar diners al Ministeri de Defensa, és una mica així el dit i dir, compte, perquè aquí els únics que estan guanyant diners en tot això són les empreses d'armes, que estan, bueno, estan fent-se rics amb tot això. I segurament s'ha doncs, de buscar alguna manera per evitar que Rússia guanyi aquesta batalla a Ucraïna, però el món s'està militaritzant a marxes forçades d'una manera i no hi ha debat. No hi ha debat. Històricament, en aquesta situació fa 10-20 anys havia manifestacions de grups pacifistes al carrer, com va haver-hi en la guerra d'Iraq. Escolta, ara hi ha una sensació generalitzada de dir, bueno, potser, no sé, la societat ha canviat, hi ha altres problemes, però jo percebo una certa sensació de dir, escolta, es militaritzem, bueno, no hi ha una altra, doncs escolta.
A vegades un pot agafar aquella cosa que ho diu jo, normalment quan me l'escolto, dir fins a quin punt estem uns i altres, realment... no sé, ens maneguen, no? En el sentit, fixa't que amb l'Enric estàvem parlant l'hora anterior justament de què passava amb Algèria, no? Amb tota aquesta història dels algerians que han trencat, han congelat efectivament el pacte d'amistat amb el govern espanyol, I ell deia, bé, diu, no podem perdre de vista tampoc les relacions entre Algèria i Rússia, no? I dius, ostres, és veritat, clar, fins a quin punt no ens estem deixant emportar per uns titulars que són molt potents i que fan que perdem l'atenció d'unes altres històries que, efectivament, doncs farien, com tu molt bé comentaves fa un moment, fa uns anys, que la gent sortís al carrer a queixar-se, no?
Sí, sí. Sí, sí, jo crec que la societat, no sé si és, com dius tu, es maneguen, possiblement sí que la societat és més egoista i va més a la seva, mm. i té molts problemes, i hi ha una sensibilitat diferent, i potser això és una resposta que no hi ha una reacció com podia haver fa uns anys enrere, no? Com nosaltres érem més joves, no sé què dir-te, però és evident que jo crec que en general el que hi ha al carrer en aquests moments és una sensació d'estupefacció, perquè tots són conscients de que venen maldades, no? És a dir, que això de la guerra tindrà conseqüències greus per a l'economia del país i per a tots nosaltres, que passarem una tardor que encara no sabem si tindrem assegurat el subministrament de gas i de llum, que hi haurà productes bàsics que no podrem tenir, i al mateix temps, des de la tribuna en la que estem, hem de fer un esforç de positivitzar la situació i no generar més alarma social.
Aquest programa, Jordi, es diu Tot anirà bé.
Ja, per això.
Però,
clar, també no farem bé la nostra feina si no explicaríem una mica la situació que hi ha. I jo crec que, en general, hi ha una sensació de... L'altre dia també escrivim sobre això, carpe diem, no? És a dir, ara, de cara a aquest estiu, bueno, tot són ganes, després de dos anys de pandèmia, de sortir, de fruir, de fer coses, el que s'ho pot permetre. Eh? I conscients de que aprofitem ara perquè després...
Ja veurem, no?
Ja veurem, no?
Sí, és veritat, eh? Aquest ja veurem, no? Seurem, perquè venim molt tocats.
Sí, sí.
I ens esperem que pugui passar qualsevol cosa. Només faltava això del mono, ara. No? Sí. Només ens faltava aquesta història. Escolta, parlava de tres articles. Miedo católico al debate, el d'avui. El mundo se militariza, el d'ahir. I dimarts publicaves... M'agrada perquè tens ulls... la teva mirada està tan recordar que publicaves dimarts.
És que vaig així, eh?
Ho entenc perfectament,
vaig
és normal.
Vaig així, eh? És el dia a dia, eh?
Serà per temes dels que parles. Al final de les capades, deia...
Ah, sí, del Boris Johnson, sí.
Què li ha passat a aquest home? És interessant, bueno, crec... és molt interessant, eh?
Bueno, jo crec que sempre ha sigut així. No m'ha llet a ningú, és a dir... I segurament ha aconseguit el seu èxit... i popular, que l'ha votat molta gent per ser d'aquesta manera. Era un periodista que el van fer fora d'un diari per manipular una informació i ha tingut unes històries molt intel·ligent. És un tio que té una gran cultura, molt llest, i que sap, té un gran carisma i s'ha guanyat la gent, però ha sigut sempre un personatge, diguem-ne així. En aquest article explicava que nosaltres, a l'hora de confeccionar la portada, mirem cada dia les fotos que ens arriben a la redacció, i sempre hi ha les fotos del dia, no? Les fotos més importants, però sempre hi ha fotos excèntriques, coses que criden l'atenció. Cada dia tenim fotos del Boris Johnson. Va visitar una granja i es fot, agafa un gall, agafa un conill, se'l fot al cap. Va visitar una fàbrica, no sé què, i és... Cada dia tenim fotos del Boris Johnson. I jo dic, aquest home viu només pendent d'això, de la mercadotècnia, i suposo que aconsegueix sortir en tota la premsa anglesa, que hi ha molta premsa tabloide sensacionalista, i bueno, i fa un... Bueno, posa, la gent li agrada tot això, si no, no s'explica. I bueno, jo crec que ara ha arribat un punt, ha aconseguit salvar aquest cop, però jo crec que això ja està, és el final del camí.
Creus que és el final del camí d'ell?
Sí, segur, ara ja estan repartint-se els càrrecs, i jo crec que és qüestió de temps. És el mateix que va passar a la Teresa May.
Yeah. Fixa't que estaves parlant de l'activitat del senyor Johnson davant la càmera,
sí.
I m'ha vingut al cap Zelensky, el president ucraïnès, no? Com domina la càmera aquell home, no?
Sí.
I ho ha ensenyat, en les seves diferents compareixences. Que malament tenim tota aquesta situació, també, eh? Perquè ara ja ens oblidem una mica, eh? I estem mirant cap a una altra banda. L'altre dia, quan es complien els 100 dies, vam estar parlant.
Sí.
Però és veritat que el món s'arriba a cansar. La premsa acaba cansant-se dels temes, segurament, doncs, perquè va... L'anem passant una plana més enrere, sigui un diari, sigui la ràdio, sigui el que sigui, i tot va, com, no sé, com diluint-se, no?, dins l'univers mediàtic, mentre que el problema continua absolutament igual, no?
Sí, és veritat que els mitjans ens deixem portar molt per la immediatesa, la notícia més, buscar el tema que més pot despertar interès de la gent, i normalment són coses que estan succeint en aquell moment, i si tu cada dia tens, dediques espai a explicar la guerra, que pràcticament només està tancada, perquè vull dir, no hi ha avenços, encara que avui sembla ser dos darrers dies sembla ser que l'exèrcit rus pot fer un pas significatiu per guanyar el Donbass, però bueno, en general estem en situació d'estancament, i això es produeix que, bueno, doncs per parlar que tot segueix igual, doncs acabes parlant, doncs això, del Boris Johnson, l'interessa més, o eleccions a Colòmbia, i bueno, va perdent pes en l'espai a la secció. Però bueno, nosaltres, jo crec que des del primer dia de la guerra no han deixat ni un sol dia de fer una... d'informar cada dia de la guerra. Hem tingut sempre gent allà.
Ha de ser difícil, no? Tenir tots els temes al damunt i prioritzar. Avui anem a això, fins i tot a escollir el tema del que parles tu.
Sí, no? Sí. Bueno, però és com la teva feina, és la gràcia de la nostra feina és aquesta, no? Tenir cada dia el repte d'intentar tirar endavant el diari, tirar la web, fer el programa de ràdio, saber a qui portes, que el debat sigui atractiu. Bueno, és l'adrenalina que ens manté en forma.
Em fa gràcia perquè ahir estàvem parlant aquí el programa de que aquesta era una setmana amb regust de setmana molt curteta, no? Perquè, clar, sí. Començar dimarts i acabem divendres, dèiem, ostres, hauríem de fer les setmanes laborals de 4 dies. Tu tens vida? Vull dir, és fàcil compaginar un càrrec com el teu amb família, amb amics, amb sortir a anar al gimnàs de tant en tant, amb, no sé, anar de copes i perdre't, saps, una mica? Perquè, ostres, ets una persona, vull dir...
Sí, bueno, la veritat és que és complicat, no t'ho dic així. A més, tinc la sort que m'ha agafat gran, en el sentit que ja tinc els meus dos fills, ja fan vida fora de casa i més còmode, i la meva dona, que és una santa, és periodista i entén perfectament la meva feina. Però és complicat. És complicat perquè tens que dir que no a moltes coses. I molta gent que vol tenir accés, no a mi, que jo, a fi de comptes, duraré el que duraré.
Això és molt interessant, el que dius.
Però vol tenir accés al senyor que és el director de la Vanguardia, i tothom vol que el director de la Vanguardia estigui en aquesta festa, que el director de la Vanguardia estigui en aquest acte, que el director de la Vanguardia tal, esperant que, a més, després ho pugui reflectir en el seu diari. I clar, a mi m'obliga a tenir que fer un gran esforç de selecció del meu temps lliure i de la meva vida personal, perquè és molt fàcil tornar-se a Bajarón, no? I estar tot el dia fiestes i festejos, cosa que a més tampoc va al meu caràcter. Jo soc més una persona d'estar hores en una redacció que no d'anar. Mira, una de les coses que jo he fet com a director del diari és no anar a cap tertúlia. Jo abans, quan no ho era, havia estat molt de temps, molts anys, fent tertúlies, però jo entenc que el director de la Vanguardia, torno a dir, no jo, el director de la Vanguardia, no té que anar a tertúlies. Ha d'estar, i respecto a tota la gent i tots els directors de diari que van a tertúlies, i els meus antecessors que hi anaven. Jo no. Jo crec que el director del diari ha d'estar a un altre nivell. El director de la Vanguardia, torno a dir-te, no jo.
M'agrada molt cada vegada que fas aquesta diferenciació, perquè a mi me la va explicar una vegada. Saps l'Àngel Alonso, el director de teatre?
Sí, sí.
Quan em van fer fora, a mi, de Ràdio Nacional, em truca un dia l'Àngel i em diu, anem a dinar. I em va dir, estàs a punt de viure una cosa interessantíssima, perquè tu portes tota la vida fent ràdio, i fent ràdio molt potent, i fent coses molt xules, i penses que això és teu. Diu, no és teu, és el càrrec que tens.
Clar.
I aquesta diferència, no et pensis que tothom la sap fer. No, hi ha molta gent que considera que les coses li toquen perquè li toquen, i m'agrada molt aquesta diferenciació que fas en tot moment de tu per una banda,
clar,
i el director de la Vanguardia per una altra. No? És a dir, tu t'aixeques al matí i et poses el traje del director de la Vanguardia. Sí, i aquí sí. Et converteixes en el director de la Vanguardia, no?
Sí, sí. Però bueno, el director de la Vanguardia durant una temporada, en canvi el Jordi Juan durant tota la vida. És molt més important.
I què faràs després? Què t'agradaria fer després?
Ah, no tinc ni idea. Visco el dia. No tinc ni idea. No ho sé. A més, ni intentes de pensar. Sí que és veritat, ja t'ho dic ara, que en el nostre temps de directors de diari és molt més curt que històricament, sobretot per l'atenció de la web i tot això. Ens cremem molt més fàcilment, som fusibles. Jo porto 2 anys i 2 mesos i ja he vist canviar el director del País, el director del Periódico, el director del Mundo i algun més que em deixaré ara.
No és un desig, eh? Però no, a mi el gap allò de quan les barbes de tu vecino, no?
No, però t'ho dic, no, jo amb tota tranquil·litat, això és un fet. És avui els càrrecs de director no és com abans, que 10 anys, 12 anys, és canviat molt això.
És que segurament també, eh? A mi em recorda, quan estem parlant, em recorda que aquelles coses que abans eren del diari, ara són també coses que em recorden més a la ràdio, em recorden més a la tele, i que tens aquell punt d'anar contra rellotge tot el sant dia.
Sí, sí, sí.
No? Jo els hi dic sempre als amics, quan parlem de la feina, jo no puc deixar la feina per demà. És a dir, perquè el programa comença a les 3 de la tarda i si ens falta una entrevista de 20 minuts, quan falten 20 minuts, et pots imaginar la bogeria. Bueno, clar, no et pots imaginar, tu saps perfectament la bogeria que significa una cosa així. Tu tens un diari així, i és tot un diari, no?, amb la qual cosa. És brutal, certament.
Sí, sí, sí.
Jordi,
doncs escolta,
mira que hi ha molts concerts aquests dies. Podries agafar una nit d'aquestes, treure't el traje de director de La Vanguardia, agafar la dona i anar-te'n al Sónar?
Algun d'aquests aniré, però bueno, tampoc he de dir. T'he de dir que em llevo a dos quarts de... Cada dia m'he dos quarts de set del matí i t'asseguro que tampoc a les 11 de la nit estic amb moltes ganes de marxa, eh? Vull dir que el nostre és dur. Bueno, el temps que duri, doncs, escolta, aprofitar-ho.
Ha estat un plaer, de veritat.
Jo també, molt, molt còmode, molt bé, necessito el millor al programa i a la ràdio, i escolta, i res, descansa les vacances, que teniu ben merescuts, esteu a punt d'acabar la temporada, no?
Falta un meset i escaig, encara. Està. Tu també faràs alguna cosa, o què?
Sí, 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 jo el mes d'agost, això és el millor.
Sí?
Sí, sí, sí.
Del tot?
No, home, no, tampoc, assajarem, no? Tampoc assajarem, però no, i a més... t'asseguro que connectat.
El telèfon, eh?
Home.
Clar, és el que toca.
Sí, sí.
Jordi, m'ha fet molta il·lusió que vinguis. Moltes gràcies.
Encantat. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Senyors i senyors, avui semblem la sucursal de La Vanguardia a la ràdio. Per què? Perquè hem tingut fins ara mateix a Jordi Joan, a l'hora anterior a Enric Juliana, i ara tindrem a un dels grans col·laboradors de La Vanguardia, que és, a la seva vegada, un dels grans col·laboradors d'aquest programa. Cada setmana anem a trucar a la porta d'en Josep, en Josep Martí Blanc, a veure quin llibre ens porta aquesta setmana. Interessant, i els dic ara. Fem una pausa, tornem de seguida. Com sempre, Ràdio Estel, com sempre, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel,